són les 11 ja, tu.
1273, partit 1273 amb derrota, Carleto, la derrota número 1 dels 1273 partits.
20?
Sí, home.
O por ahí.
Més o menys. Sí, contra el Milan segur, a la final del 2005 contra Benítez. Dos anys després el va guanyar. Això també és veritat.
D'això no parles,
Sí. Servei Reina. Deixa continuar una miqueta més Alberola. Espera't, que encara deixarà un últim atac. Pilota per Alberto Moreno. I ara sí, s'ha acabat el partit. Mira com ho celebra Jeremy Pino i l'home de la nit. Xucu, 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 xucuets. La nit de xucu al Santiago Bernabéu. Quin primer gol, però sobretot quin segon gol que passa la història del club, que passa la història del Villarreal. Ni Courtois, en un dels seus millors vols, ha pogut fer res per evitar un gol, com diem, històric de Xukwueze, que deixa el Madrid, que pot deixar el Madrid a 15 si el Barça guanya el Girona. Ara sí que sí que sí, ara sí que sí que sí, el Madrid queda ja pràcticament sense opcions al títol de Lliga, si és que ja no se n'havia quedat sense. Real Madrid 2, Villarreal 3, la nit de Xucu al Santiago Bernabéu.
59 punts al Madrid, 71 al Barça, pendents de dilluns a les 9 al Camp Nou amb aquest Barça-Girona. El Villarreal 5è amb 47 punts, a 4 de la zona Champions, que marca la Real Societat amb 51. El Villarreal que ha sumat els 6 punts contra el Madrid en aquesta Lliga, tant el Madrigal, on ja el va guanyar, com avui també el Santiago Bernabéu. Per tant, Setién que pot estar content amb aquest balanç. I el Villarreal que duia 16 de 18 punts dels últims 18 pel Villarreal, que està en un excel·lent tram de temporada i apropant-se en aquesta zona europea, no només europea sinó de Champions, instal·lat a la zona Europa League i apropant-se en aquesta zona de Lliga de Campions l'equip de Setién, que ha tingut personalitat, que ha jugat a un teva meva amb el Madrid, que normalment en surts perdedor, però que avui s'han portat la victòria cap a casa, Bermúdez.
Suposo que avui era el millor dia per fer un teva meva, perquè al final, si l'alineació d'Ancelotti tenia a Nacho, tenia a Ceballos, tenia a Marco Asensio enmig del camp, que al final són jugadors que tenen moltes llacunes al darrere, i sobretot també, per exemple, Lucas Vázquez a la dreta.
Mira, sí. Ens agotarem Lucas Vázquez al gallec, als micròfons de la tele.
Pues adueñarnos del balón, nos ha faltado quizás esa posesión de balón que solemos tener, crear ocasiones, y bueno, al final ellos en dos jugadas aisladas pues nos dan la vuelta al marcador y al final nos ha faltado un poquito de acierto en el último tramo.
¿Pero tanto cuesta mantener ese chip de la Copa o de la Champions en la Liga?
Bueno, veníamos de hacer unos partidos muy buenos. Al final, pues, hoy no hemos estado bien. Creo que bueno, que nos sirve para meter otra vez ese chip para el miércoles y ya está. Tampoco hay que darle muchas vueltas, seguir trabajando, mejorando y que esto no vuelva a pasar.
Si el Barcelona gana el lunes, se pondría 15 puntos por encima. Entiendo ya que la Liga está imposible.
Bueno, la Liga está complicada, es obvio, pero bueno, creo que estamos vivos en otras dos competiciones que vamos a darlo todo por luchar y por intentar ganarlas.
Gracias, Lucas.
Gracias a ti.
El xip per al miércoles, queda clar el missatge del Real Madrid i ha vingut a dir que la Lliga, bueno, la Lliga ja la veiem impossible i la continuem veient encara més impossible després d'aquesta derrota contra el Villarreal. Per tancar-ho ràpidament, Albert.
Això, que crec que el Madrid ha jugat una mica a donar descans i quan jugues això també passa el que passa. També tens un rival al davant que sap jugar molt bé amb la pilota, sap buscar molt bé les esquenes de mitjos. Avui Xukwueze ha estat impecable i de fet ha fet dos gols de traca i mocador. I finalment, doncs, al Madrid avui li ha faltat molt potencial a dalt. Ha tingut, jo crec, ocasions per fer 4 o 5 gols, però Vinícius sí que ha estat bé en certes ocasions d'arribar al fons, però Rodrigo, per exemple, que avui era l'encarregat de marcar, ha estat totalment fora.
El Bodez, que acabi d'anar bé la Setmana Santa.
Ja anirà,
dimarts, no? El matí a Codina.
Sí.
Tornes, dimarts.
I a la Champions. I al vespre a la Champions.
I a la Champions també. al vespre. Dimarts. Per tant, dimarts per partida doble. Per tots els fans de Bermúdez, que en són molts.
Sí,
gràcies, Bermúdez. Fins ara.
Perquè vagi bé.
Talismà.
Vinga, doncs, fins la setmana que ve.
Un Cádiz Madrid, la setmana que ve, però s'ha de continuar explicant, no?
Sí, fins la jornada 38, fins al mes de juny, continuarem explicant...
La Lliga està oberta.
El partit de Lliga... No, però ara et dic una cosa, seriosament. La lluita per la segona posició amb l'Atlètic de Madrid és un punt. És un punt d'interès.
Es pot apropar a 3 punts, a 2 punts, perdó, com deia el Damià, a 2 punts l'Atlètic de Madrid si guanya...
Dani Aguilar ve ara, no?
I ja ve, no, ara? Tenim allà, amenaçant, que vol entrar allà.
Sense el VAR... el gol de fora de joc no hagués valgut, el 2-2. Tinguem-ho sempre clar, això, eh? Ho dic perquè jo crec que està bé recordar quan el Bar l'encerta...
I s'hagués pitat un penal, també.
I és decisiu. I s'hagués xiulat un penal a favor del Madrid.
Sí, sí. I a 3/4 haguéssim acabat.
Imagineu-vos com hagués acabat la història. Bastant diferent.
Té un Bar bo, potser Tchouaméni hagués estat expulsat.
També.
N'hi ha per tots, aquí.
També.
Vols escoltar Xucuets, Aguilar? Ah, doncs escoltem Xucuets, jo anava a tancar, però si vols escoltar Xucuets, l'escoltem.
Mejora.
¿Qué se siente al ganar en el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y al meter dos goles?
Ese es mi sueño, para meter el gol y ganar aquí. Nunca he querido ganar aquí, pero hoy sí. Pero estoy muy, muy alegre mucho y feliz, muy feliz por ese partido hoy.
Pues enhorabuena y a celebrarlo, Samu.
Vale, gracias.
Paraules de Xucuetze, que per sort el 30 això sí que ha parlat clarament amb aquests dos gols, amb aquest golaç amb la cama esquerra per l'escaire de la porteria de Courtois. Ho tanquem aquí. Demà hi tornem, a partir de les 4, al Superesports, que això no para. Tenim un Liverpool-Arsenal a la Premier, tenim un Penya-València a Badalona i altres històries per acompanyar-nos durant tota la tarda. I a partir de les 11 el tu diràs. Demà també, Aguilar, bona nit.
Hola, bona nit,
demà
Puig.
També, eh?
Demà també, sí, home.
També...
No ens hi posem per poc.
I torna, el Dani Aguilar. Home,
els ponts estan sobrevalorats, també,
les
no, Xavi?
Les vacances que s'ha fotut.
Què vols dir?
Només faltaria que no treballés algun dia.
Molt bé, gràcies, Xavi Puig.
Arrenca el tu diràs. Vinga. Fins a la 1. No,
adéu, adéu.
No.
Adéu-siau.
Vinga.
CaixaBank us ha ofert Superesports amb Xavi Puig. Amb Dani Aguilar.
Minuts per sobre de les 11. Bona nit, canvi de paper. Estem ja de tu diràs d'aquest dissabte 8 d'abril del 2023. Dissabte, què és avui, Xavi Puig, de l'això de dissabte de Setmana Santa?
No ens posem d'acord,
ah, no?
Perquè jo pensava que era dissabte de Resurrecció, però em sembla que és dissabte de Glòria, crec.
De Glòria?
Crec Carai. Que sí. Val. És dissabte de Glòria, diumenge de Resurrecció, dilluns de Pasqua.
Ah, molt bé. Doncs gràcies, Xavi, per aquest apunt. Fins ara. Com que no ha estat prou hores el Xavi aquí, doncs per això sempre està aquí pel que necessitem el Puig. Dissabte de Glòria i Glòria l'ha donat...
Arribes a dir que era dissabte sant i no crec.
Exacte, al no. Vila-real. Hola, Damià López, bona nit.
Bona nit.
Què acaba de passar al Bernabéu, Dami? Quantes coses... Em fa l'efecte que Moltes. El partit ha durat... 10 hores en què sí. Han passat moltíssimes coses, Dami. Moltíssimes, i ha acabat amb... Ara escoltava Lucas Vázquez, i a mi em fa l'efecte una mica que ha vingut a dir... Va, el que és important és dimecres, no? Al final ha vingut a dir una mica que aquesta derrota sí, que el que vulguis, però el que és important és dimecres.
Sí, sí, ha perdut el Madrid, 2-3 contra el Villarreal, una derrota que, evidentment, sempre és millor arribar al partit més transcendent havent guanyat amb un bon resultat, però que jo crec que no tindrà cap mena d'afectació. El Madrid es va enxufar contra el Barça a la Copa i ho sabrà tornar a fer contra el Chelsea entre setmana. A més, ha jugat contra un Villarreal que tenia objectius en aquest partit. Ha estat un partit amb un ritme altíssim, amb intercanvis de cops constants, amb molts espais, amb moltíssims atacs, amb moltíssimes arribades, i ho ha sabut aprofitar molt el Villarreal, Dani, amb un nom propi. Avui és la nit de Xucuetze,
sí,
que ha fet dos gols increïbles. El primer marxant de Nacho pràcticament amb un 1-1 des de la frontal de l'àrea i batent Courtois, i ja amb 2-2, un gol que, vaja, que es veurà en moltíssimes repeticions i que es convertirà en viral. Jo crec que és el gol de la vida de Xucuetze, clavant-li des del vèrtex dret de l'àrea un gol a l'escaire a Courtois. A part d'això, doncs ja analitzarem, però jugades polèmiques, amb intervencions del VAR, hi ha una acció que Alberola Rojas, segons Miquel Agut, l'àrbitre més en forma de...
Hola, Miquel Agut, bona nit.
Hola, bona nit.
Que, clar, per al·lusions, perquè porta no sé, jo crec que portem 3 hores amb el Miquel, amb necessitat de rèplica.
No, o...
Ara deixo que el Miquel... És que ja no és que estiguem aplicant, parlant de l'aplicació al VAR, sinó que parlem d'una qüestió de vista.
Absolutament.
De vista, no? Perquè hi ha hagut, per exemple, una falta increïble de Tchouaméni al mig del camp,
sí, sí.
Que ni tan sols assenyala falta, i per tant aquí... Doncs,
i que fregava la taronja, diguem-ne.
Sí. Sí.
Bé, no, en tot cas, en forma... jo crec que l'àrbitre més en forma de la Lliga fins avui, des que va tornar...
Doncs està molt bé, aquesta reflexió.
Des que va tornar, després de l'operació, gairebé vida o mort que va tenir en un Cacereño a Girona, que és el primer partit que va jugar des de, que va arbitrar des de la recuperació. Havia fet molt bons partits, però avui ha estat un partit, per mi, lamentable, perquè, a més, la mà de Mandy que ell xiula com a penal és la mà de suport, que hi ha al terra, i, per tant, aquesta mà no s'ha de sancionar. I ell primer la xiula i després el VAR el corregeix, quan entenc que hauria de ser l'inrevés. No xiular-la, i si el VAR aprecia amb més detall que aquella mà està en una posició antinatural, llavors que l'àrbitre la revisi, però que directament allò no es pot xiular com a penal, però en fi.
En definitiva, derrota 2-3, el Madrid que ha reservat a molts jugadors, a 6, d'entrada, Carvajal, Militao, Kroos, Modric, Camavinga i Valverde, tots aquests seran titulars, i bé, doncs, ara, Dani, si el Madrid guanya contra el Chelsea o fa un bon partit, direm que s'ha sabut reconnectar, que ha fet el de sempre, però si no guanya, que també pot ser que passi, doncs direm que és un Madrid que no funciona i que només està fent bons partits de manera puntual aquesta temporada, sí, i que en el global de la competició aquest any, el 70-75% dels partits està tenint mals resultats i s'ha està veient superat pels rivals, com és el cas d'avui. Per tant, la imatge no és bona i ja pràcticament el punt a nivell classificatori és que el Barça ja és cada cop més campió de manera virtual. Poden ser 15 punts. I si l'Atlètic de Madrid demà guanya el Rayo, ja serien només dos punts de diferència.
Que aquí estaria xula la lluita, diguem-ne. Per 15 hauríem de començar fixant, entre la segona i la tercera posició.
Per la segona posició. Però com et deia al principi de tot, jo crec que ara veurem què diuen els protagonistes, però zero afectació entre el madridisme, perquè avui, després del 0-4, diem que el Madrid tenia llicència per fer gairebé el que li donés la gana.
És dissabte de glòria, o això m'han dit, però han passat moltíssimes coses avui en clau esportiva. El més recent, aquesta victòria del Villarreal de Quique Setién, el gran Quique Setién, al Santiago Bernabéu. Hola, Xavi Hernández, bona nit.
Riu de Quique Setién.
Mira,
les vaques de Liencres.
Què et sembla?
I el sexagenario i tot això que es va dir. No, no. El Villarreal ha guanyat dos vegades al Madrid aquesta temporada i va estar a punt d'eliminar-lo de la Copa.
Sí.
Van quedar 2-3, aquell partit que comentava abans, que anaven 2-0, que ha de fer els canvis, se tenen el descans per les lesions de Foyth i del Biol, i acaba jugant amb Cuenca de central i amb Mandi de lateral dret, i el Madrid acaba amb un gol de Ceballos a última hora, aconseguint el 2-3 i eliminant el Villarreal a la Ceràmica, amb Gil Manzano a la gespa, també.
Ara, acompanyant, ara desglossarem tot i posarem sobre la taula aquesta victòria del Villarreal. Saludo també avui a l'Àlex Pintanel. Hola, Àlex, què tal? Bona nit.
Tal, Dani,
bon dia per venir, tenint en compte el que ha passat. Quina bogeria de partit, ha passat de tot.
Sí, i una victòria justa, i ara ho deia el Dami, i destacant sobretot el partit de Xucu S, que m'ha semblat un partit. Ja no només pels gols, sinó per tot el que ha generat i ha estat un mal de cap per Nacho, però és cert que fins a quin punt aquest Madrid desdibuixat, aquest Madrid amb rotacions, no? És el Madrid que probablement ens trobem a la Champions, no? Però bueno, en qualsevol cas, és cert que és una victòria que del Villarreal que apropa el Barça a la Lliga.
Jo em quedo molt, insisteixo, amb el to de les paraules de Lucas Vázquez després del partit. Vull dir, a mi em fa l'efecte que és un tio que ni li va ni li ve, aquesta entema, aquesta derrota.
I de fet ja fa setmanes que els hi pregunten els jugadors del Madrid, en rodes de premsa o quan parlin davant dels mitjans de comunicació, i ja van deixant entrar a veure que la Lliga és molt complicada. I jo crec que el Madrid tenia dos objectius un cop va perdre el partit allà al Bernabéu, que era la Copa i la Champions. I bé, jo no crec que els importi molt la sensació que tinc jo, la derrota d'avui al Bernabéu.
És una de les grans eines i una de les grans característiques d'aquest Madrid d'Ancelotti, que sembla que es connecti i es desconnecti amb una facilitat espectacular. Llavors, ja saben on han de posar els ous, a quina cistella les han de posar.
Perdona, és una cosa sobre això del Madrid. Sí i no. És a dir, si el Madrid avui guanyava, i posem per cas que el Barça perd contra el Girona dilluns... No, és veritat.
Per d'on veníem, segurament.
Sí, però t'hauria començat tota la maquinària que el Madrid va por el triplete. Que si la Copa del Rei, la final contra l'Osasuna, el Chelsea desdibujado ja estàs en semifinales, i que si el Barça no vigila ja te pones a 3. I això ho sabem. O sigui, que al final jo crec que ells també, per molt que sigui així, que és el títol que tenien més lluny, també d'alguna manera ens han fet pensar que quan perden no els importa i que quan guanyen és que ells volien guanyar segur, saps? Sí, sí. Ara resulta que la Copa els importava molt. Si haguessin perdut no els hauria importat gens perquè el títol poc important.
Ara de seguida saludo també en Marc Cornet i l'incorporo a la taula, però tenim en directe l'entrenador del Villarreal, l'amic de Xavi Hernández, Quique Setién.
Lo que hemos hecho Estamos muy contentos porque además de ganar en este escenario, sumamos tres puntos importantísimos que nos permiten afrontar el futuro con optimismo y además pues más cerca de esos puestos que todos ansiamos, ¿no?
Has decidido jugar hoy sin un 9 puro, has metido a Lo Celso ahí como casi falso 9. ¿Qué buscabas? ¿Un hombre más en medio campo?
Sí, sin duda, quería tener mucho más control. Sabía que el partido iba a estar si conseguíamos tener el balón. Es verdad que al principio nos ha costado, hemos estado muy imprecisos y no hemos sabido tenerla. Pero a medida que ha avanzado el partido hemos conseguido lo que pretendíamos, además generando bastantes ocasiones con las llegadas de Jeremy, de Samu, del propio Gio, de Alex. Y la verdad es que bueno, ha salido bien y esa era la intención, desde luego.
¿Qué le has dado a Samu? Porque parece estar en el mejor momento de su carrera.
Sí, realmente desde hace ya muchas semanas Samu nos está dando muchas cosas, ¿no? Es una amenaza permanente, además del trabajo que hace en las ayudas defensivas, está teniendo una eficacia extraordinaria que nos está viniendo muy bien, ¿no? No solamente ya por goles como los de hoy, sino porque es una amenaza permanente en pases, en situaciones de gol, hunde al equipo rival. O sea, desde luego es un futbolista extraordinario que nos està dando mucho.
Quique Setién, parlant de Samu Chukwueze, el gran protagonista avui en aquest partit, llevat de l'àrbitre, insisteixo. Hola, Marc Cornet, deixa'm saludar-lo primer, que anava a incorporar més coses. Hola, Marc, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit, com esteu?
Hi ha hagut una mica de tot en aquest partit, que a priori ha de ser intranscendent pel que fa a efectes de campionat, però, hosti, és que hi ha hagut de tot avui.
De fet, jo crec que el Madrid, amb aquests vídeos que va fent dels àrbitres, segurament el discurs els hi acaba donant la raó, no? Perquè el VAR els hi està traient moltes coses. El que passa que el VAR avui els hi ha tret coses perquè Alberola Rojas no ha vist el que passava damunt del camp, no? Parlant d'aquest dissabte de glòria, jo només volia afegir una cosa, perquè el viacrucis que pot tenir el Madrid, en aquest cas a la Lliga, s'ho juguen tot una carta, perquè la Copa els importa perquè han eliminat el Barça, però si no els hi surt bé la carta de la Champions, el viacrucis, si no m'equivoco, crec que són 14 estacions. Doncs bé, dilluns poden ser 15 pel Madrid.
Carai, mira que bé, que rodonem la punta.
Ara que en Marc, com sempre, atinat i encertat, parla del VAR i el Madrid, molt parla del VAR i molt queixar-se, però avui hi havia un gol anul·lat al Villarreal que ha estat gol, que sense el VAR no hauria pujat al marcador,
i un penal.
I hi havia un penal a favor del Madrid, que evidentment no ho era.
Sí, sí.
Vull dir que...
La jugada
de Tchouaméni, igualment, havent-hi el VAR pel mig, tampoc no ha canviat el criteri de l'àrbitre.
Avui no es poden queixar.
Exacte.
No, però vull dir que després sentirem moltes coses i faran molts discursos i segons qui els el comprarà.
Les dues classificacions.
Si féssim classificacions històriques... amb Bari sense, potser s'aprimaria amb Palmeiras.
La classificació està realment d'Amo sense Bari, em sembla magnífica.
Sí. O sigui,
tenen les pilotes de fer una classificació sense Bari. Escolta, aquí hi ha Bari, no hi ha Bari, allà. Per tant, no podria anar a
Bari. Em fa gràcia que, si el Bari et treu punts, vol dir que abans l'arbitratge ha estat favorable a tu. Vull dir, és que no té cap mena de sentit aquesta classificació. En fi, ara de seguida comentem aquesta victòria del Villarreal, seguim escoltant protagonistes. Avui... que també haurem de parlar d'un altre partit, de malauradament l'altre gran partit del dia.
Vini, de nou a l'esquerra i la regala. És que és lamentable, és lamentable. No es pot fer pitjor. No es pot fer pitjor. Això és un equip de primera divisió? L'Espanyol incapaç de penjar la pilota a l'àrea de l'Atlètic. Ni Cabrera, ni Vinícius, ni l'un ni l'altre. És que, de veritat... banda per l'Atlètic de Bilbao i això s'acabarà aquí.
Edu de Batlle, que estava evidentment calent després del partit de l'Espanyol, després en parlarem abastament, perquè jo crec que també és un debat molt complex aquest de l'Espanyol. En aquest debut de Luis García avui, que ha perdut 1-2 davant l'Atlètic Club amb protagonisme per als Williams, avui que, diguem-ne, s'ha començat a exhibir el full de ruta de Luis García, si bé, ara que estem tan religiosos, el món no es fa en 7 dies. Per tant, és així, no? Ho estic dient bé? Sí, val. Val, perfecte. Per tant, també cal entenc que a veure quins són els següents passos que fa el nou entrenador de l'Espanyol. La situació és molt crítica, evidentment, però veurem en les següents setmanes. 10 finals li queda a l'Espanyol. Ahir ens deia Tintín Márquez que Luis García és un líder, per tant, dosis de lideratge necessita l'Espanyol. Per cert, que després Avui que parlem d'àrbitres, l'Espanyol ha alçat la veu contra l'arbitratge, d'una manera molt considerable. Després també ho comentem. Tot això avui que teníem partits importants al futbol internacional, Miquel, estàvem pendent del PSG, que ha guanyat, però que em deies a la redacció que vaja.
Ha fet un partit lamentable, ha guanyat per 0-2, Donnarumma ha fet grans aturades i hi ha hagut un... en diríem gol fantasma en la nomenclatura antiga del futbol, perquè amb tecnologia de gol o amb VAR es dictamina si la pilota entra o no, però hi ha hagut una rematada d'un jugador del Nice que ha picat el travesser al pal i ha entrat en el 90% de la circunferència, però no tota. El PSG jo crec que avui no sap com ha guanyat el camp del Nice, però ja ha guanyat amb un gol de Messi a la primera part i un gol de Ramos de cap en un corna que ha picat Messi a la segona. D'aquesta manera té 6 punts més que el Lens al capdamunt de la classificació quan queden 8 jornades. Això pel que fa a França.
Estaven pendents també de la Premier, tenint en compte el que relaciona amb el Real Madrid.
Sí, Wolverhampton 1, golaç de Mateus Nunes, que ha donat la victòria a l'equip de López Tegui, Chelsea 0 en el redebut de Lampard a la banqueta. Després escoltarem el tècnic del Chelsea i farem un cop d'ull als números del seu equip. La resta de resultats destacats a la Premier, Southampton 1, Manchester City 4, amb 2 de Haaland, un de Tisora espectacular, United 2, Everton 0, Tottenham 2, Brighton 1 i Brentford 1, Newcastle 2. L'Arsenal demà juga al camp del Liverpool a 6:15 de la tarda. De moment té 5 punts més que el Manchester City. El Chelsea és 11è amb 39 punts, a 14 de l'Europa League i a 17 de la Champions.
Ara ho seguim comentant, però parla Ancelotti a Movistar.
Bien, hemos tenido la oportunidad para ir 3-1, para bajar un poco el ritmo del partido, no ha pasado esto, y después, como he dicho, no hemos defendido bien, porque se podía defender mejor. La verdad es que nos ha costado el hecho de estar motivado 100%. Esto ha sido bastante normal.
Es inevitable, estando a 12 puntos del Barcelona con las Champions el próximo miércoles, es inevitable no estar al 100% motivados.
Sí, sí, pero también si tú no estabas 100%, teníamos que estar mejor en el campo. Creo que no estábamos bien ordenados. La verdad es que ellos manejan bien el balón y nos ha costado recuperarlo. Las oportunidades que hemos tenido para ir 3-1 no hemos acertado como en los últimos partidos.
¿Esto no deja dudas para el miércoles, para la Champions?
No, ninguna duda, ninguna duda. Se sabía que podía ser complicado, pero ha pasado. Miércoles es otra historia.
¿La temperatura de la caldera sigue?
Sí, no, temperatura... Sí, hoy ha bajado un poco lo... Ha bajado un poco, pero miércoles estaremos a tope.
Doncs això diu Carlo Ancelotti. És
la frase de...
És collonó, aquesta frase, eh? Vull dir, és molt... Ara ho comentàvem aquí també. Ahir diu que el Madrid va per la Lliga. Clar, que ha de dir un entrenador. Jo crec que avui ja li surt tota la sinceritat de dins.
Ahir en la fredor de la roda de premsa prèvia va dir el que és políticament correcte, no? Que lluitaran per la Lliga quan tothom sap que no la poden guanyar, i avui en l'escalfor encara del partit diu el que és la realitat, doncs que avui no estaven suficientment motivats i que no pots estar enxufat permanentment, intentar arribar a una final de Copa, lluitar per unes semifinals de Champions i lluitar per una Lliga que tens a 15 punts, és impossible. Mm. Tot i que avui remarca la realitat, que és que han tingut opcions de guanyar el partit.
Sí. Sí, sí.
De totes maneres, jo crec que avui a l'11 ve més condicionat per lo de dimecres vinent que no tant pel desgast del dia del Barça, perquè entre altres coses no sol ser habitual un entrenador que faci tants canvis com ha fet avui Ancelotti entre 3-4 dies de... Per tant, vamos, està claríssim que el Madrid ho fia tot a la Lliga de Campions i a l'Udadín, que és el de Chelsea.
Sí, sí. Teníem 4 resultats pendents encara de dia del futbol internacional, Miquel.
Sí, 4-3, 12, que n'hi ha algun més. No, 4 Vinga. Resultats ràpids i ja està. Sí. El Chelsea, com et deia, 14 de l'Europa League i a 17 de la Champions. A la Bundesliga, déu-n'hi-do amb la jornada, gol de De Ligt, Bayern de Múnich 0, perdó, Friburg 0, Bayern de Múnich 1, Borussia Dortmund 2, Union Berlín 1 i també Leverkusen en 3, entre 1, la setena victòria consecutiva de l'equip de Xavi Alonso, viu a l'Europa League i en zona d'entrada a la Champions, a punt de zona d'entrada a la Champions a la Bundesliga. 58 punts pel Bayern, 56 pel Borussia Dortmund, segon classificat. I a Itàlia, Lazio 2, Juventus 1, és l'últim partit que s'ha jugat. Això deixa l'avantatge del Nàpols al capdamunt de la classificació sobre la Lazio amb 16 punts quan queden un total de 9 jornades perquè s'acabi el campionat.
Així estan les grans lligues. Això és el que ha passat avui, i fora del futbol han passat moltíssimes altres coses. En bàsquet ha perdut el Madrid, tenim futbol sala, tenim handbol, tenim ciclisme, vinga, que ara ha guanyat la volta al País Basc, i també tenim el Màsters d'Augusta de golf. Sou de golf, vosaltres?
No.
No, eh? Val, no.
Zero.
Cornet?
No massa.
Val.
Realment, gent, gent. Jo... No sap ni esport.
Està allunyat, està allunyat. És un esport, és com la vela, allunyada completament del poble.
Mira, és una reflexió que no havia fet. Des d'aquí una abraçada a tots els amants de golf a Catalunya.
No, segur que n'hi ha i segur que són molt bona gent. Sí. Per mi està allunyat de la meva realitat.
Exacte. Dèiem que no s'ha pogut disputar la tercera jornada, s'ha hagut d'interrompre, perquè realment està fent una ventada i un temporal de Paul Masters d'Augusta. John Rahm era segon amb 4 cops més que el líder Koepka. Tot això ha passat avui, 25 minuts per sobre de les 11. Déu-n'hi-do l'arrencada del Tu diràs, una arrencada que, insistim, la protagonitza aquesta victòria del Villarreal. Al Bernabéu, el Barça dilluns es pot situar a 15 punts, a 15 del Real Madrid, i començar a fer ja càlculs per al títol de Lliga. El dilluns aquest Barça-Girona, després, evidentment, en parlarem. Però avui el protagonisme és el Bernabéu.
Tu diràs. Amb Dani Aguilar. Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'ofereix la tertúlia del Tu diràs.
Aixuna, rendit a terra, i el Bernabéu no pot fer més que aplaudir i que rendir-se a un dels millors gols d'un rival.
Pilota per Alberto Moreno, i ara sí, s'ha acabat el partit. Mira com ho celebra Jeremy Pino i l'home de la nit, Xucu, 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 Xucuetze. La nit de Xucu al Santiago Bernabéu. Quin primer gol, però sobretot quin segon gol que passa a la història del club, que passa
a la... Vinga, ara ja sí, tot presentat, tot endreçat. 3 minuts i 2 quarts de 12 de la mitjanit. Aquesta derrota del Madrid, ara deien que no ha de passar cap tipus de factura de cara a dimecres.
La samarreta groga que portes és alguna cosa? És pel Marcal Moreno o perquè tenies algun vaticini?
Tinc una miqueta de color, vols dir, no?
Una miqueta de color, sí. Diu.
Però Moreno més vermell o no?
Trencaràs cap a Moreno, ara mateix estàs vermell racó.
Sí? Sí? Vermell racó, eh? Sí. Val, bueno, està bé. No heu anat a la platja, vosaltres, aquests dies?
No.
No?
No, encara.
Ah, val. Tu tampoc, Cornet?
Jo tinc Moreno de muntanya, si pots imaginar. La cara ben morena, però la resta ni paleta, perquè que... màniga llarga, Cornet, que aquí dalt encara fa peta.
Cornet és més de muntanya.
Aguilar, estem fent tertúlia amb dos esportistes de veritat.
Sí, i tant.
Som uns fofos a Viga.
Que no els agrada el golf, o que no consideren el golf com un esport.
Home, clar, perquè és que, home, els jugadors de golf...
Sí, gent que corre maratons, que corre per la muntanya.
Sí. Jo, si m'hi poso, et corro una marató en res, eh?
Sí, i t'hem de portar un
temps. Absolutament d'acord.
Per això... En una marató nocturna, estic segur que ens tombeu el primer quilòmetre.
A veure, no et negaré la vivència, no te la negaré. Però, Marc, que ha nascut al seu terreny. Vull dir, aquí hi ha d'haver gent per tot, sí, en aquest món. Per tant, per això, exacte, està molt bé repartir-nos d'aquesta manera.
Totalment d'acord.
A veure, per rematar aquesta victòria del Villarreal contra el Madrid, el Chelsea tampoc és que estigui per tirar coets, ja ho hem vist avui. Aquests dos resultats, tenint en compte com ha anat tota la jornada, què us espereu de cara a dimecres?
El Madrid és l'equip més dissociador del món.
Absolutament.
O sigui, ara mateix està en el punt de la temporada en què jugarà entre setmana. El cap de setmana recuperarà forces, intentarà mantenir certa tensió competitiva, però no li importarà el resultat, perquè la Lliga, evidentment, la té perduda, a no ser que el Barça decideixi palmar molts partits dels 10 que queden, dels 11 que li queden...
Sí.
La qual cosa em semblaria sorprenent i vaja, jo la descarto. Però jo li deia als meus companys i amics que amb els quals he comentat la derrota l'altre dia del Barça contra el Madrid, el clàssic, la pitjor notícia d'aquest resultat, d'aquest partit del Madrid, és que el Madrid està en moda primaveral. És que el Madrid està en moda piconadora quan li deixen...
Dóna la gana.
Quan li deixen un pam de terreny. La jugada del 0-1... previ o sigui, el 0 posterior a l'ocasió fallada...
El possible 1-0.
El possible 1-0, sí. És el resum perfecte del que és el Real Madrid en aquest punt de la temporada. I estic convençut que el que ja ha passat avui amb el Villarreal no tindrà cap pes i cap influència en el que succeeixi contra un Chelsea, que ja parlarem algun dia, però segurament és dels majors fracassos posant dos línies, no? La dels diners, sí, sí, i la dels resultats.
Sí, sí.
És patètic.
A nivell d'inversió i de despesa, és per embogir, però clar, quan et sobren tant els calés...
Això, doncs... Probablement fitxar per fitxar, no?
Sense, exacte.
Sense tenir en compte les necessitats de...
Que van 200 a la Premier League.
I sense tenir en compte...
Sí, sí.
Que segurament la temporada que ve...
No estaran a Europa.
Hi haurà...
Si no guanyen la Champions.
Clar, és que aquí és un dels problemes del Chelsea respecte a trobar un entrenador potent. És que l'any que ve pot ser que no estigui a Europa.
I què faràs amb tot el que has fitxat?
Clar.
La inversió que has...
Sí.
Jo estic molt d'acord amb tot el que deia el Xavi. I de fet, és que el Madrid és especialista en això. Em sembla que no hi són, però t'acaben rematant. I de fet, realment, vaig tornar a veure l'altre dia el partit del Barça.
Carai, el 0-4?
Sí.
Carai, noi, quin estómac.
I no em sembla realment que el Madrid veiés al Barça... No em va semblar que si analitzes bé el partit i la majoria de gols del Madrid arriben d'errades garrafals del Barça, d'aquelles errades del passat, d'aquelles errades que feia el Barça, de desconnexions, perquè el Barça sí que quan desconnecta ho acaba pagant.
D'un Barça de braços caiguts.
Total. Un Barça que és incapaç d'aixecar-se al 0-1, al cop del 0-1. I això és el Madrid, i el Madrid aquestes desconnexions no les sol tenir, i menys a Europa, i per tant, evidentment els partits s'han de jugar i mai saps el que pot passar, perquè jo sí que segueixo pensant que el Chelsea té jugadors de qualitat. No, per mi no són un equip, però sí que té jugadors de nivell que en qualsevol moment te la poden liar, però vamos, em sorprendria bastant que el Chelsea es carregués al Madrid.
Mm. Marc? Mm-hmm.
El que és una anomalia, jo crec, pel Madrid és el que va passar l'any passat. És a dir, el Madrid quan anava guanyant normalment la Champions, a la Lliga li anava malament. L'any passat aconsegueix el doble, però crec que pràcticament és l'única vegada que ha guanyat la Copa d'Europa, menys recentment, i també li ha anat bé la Lliga. En aquest cas, són, ho deia també el Xavi, l'equip número 1 en intermitències. És a dir, és un equip que no necessita jugar bé per guanyar, perquè per mi l'altre dia el que fa realment és aprofitar els errors del Barça. Però el Madrid l'altre dia comença a fer un bon partit quan el Barça s'enfonsa. Mm. Un altre tema és per què s'enfonsa el Barça, no? Però per mi aquest Madrid, a diferència de la temporada passada, em dona zero credibilitat de que pugui repetir el que va fer l'any passat. I no només perquè les tornades no són al Bernabéu, perquè es perd tot aquell efecte, aquella màgia, tot el que vulgueu. A mi aquest equip, per mi, o sigui, el gran problema que té, i ho ha dit també avui Ancelotti, no? Defensivamente no hemos estado bien. És que aquest Madrid porta tota la temporada defensivament està malament.
Yeah.
És a dir, que avui encaixa 3 gols a casa d'un Villarreal, en aquest cas, que sí, que és un equip que davant té molt de poder, però ni el millor Courtois ni aquesta defensa, malgrat avui els canvis, poden fer res, doncs, per eixugar aquest forat que té al darrere. I per mi això encara dona més de mèrit al partit d'aquesta setmana de Copa del Barça, no? Perquè jo segueixo sense entendre què va passar i com et pots enfonsar d'aquesta manera amb un equip que sí, és el número 1 del món, en olorar una mica la sang i després fer-te mal, que és el que va passar l'altre dia al Camp Nou. No?
Ara després parlarem d'aquest 0-4 i sobretot ja com que són vasos comunicants, la vida tots són vasos comunicants, sabem perfectament que el devenir de la temporada del Barça anirà estrictament lligat també al que faci el Madrid, perquè la vida és així. Per tant, a veure també com hem digerit ja 72 hores després d'aquest 0-4 amb el que ha passat avui i amb el que pugui passar també de cara a dilluns. 3 minuts per sobre de 11:45. Ara de seguida, o d'aquí una estona, parlem del Barça, parlem del Girona, però abans, hola Joan Camí.
Bona nit.
Com estàs?
Acabo de veure el partit de l'Espanyol.
Cora, i l'altre que té estómac.
Una altra vegada.
I què?
No el recomano.
Quantes passades seguides s'han fet al mig del camp espanyol?
Bastantes més de les que havíem vist durant tota la temporada. El problema és que, el resum és, els jugadors que no acostumen a voler la pilota són els que més l'han tocat avui.
Mm.
I els jugadors que més la volen potser no l'han tocat tant. I els jugadors més determinants, que són la línia ofensiva, els dos davanters, Braithwaite i Joselu, són els que menys pilotes han tocat en tot el partit, i a sobre molt lluny de l'àrea. No sé, jo he sortit amb una sensació després del partit, i ara veient-lo,
empitjora la sensació.
Sí, vale. La veritat és que sí.
Ara l'animem, el Joan. 4 minuts per sobre, 11:45. Fem una pausa i de seguida comentem aquesta altra gran notícia, malaurada notícia, que és la derrota de l'Espanyol en l'estrena de Luis García com a tècnic. 1-2 ha perdut l'Espanyol contra l'Atlético. Ara tornem.
tu ho diràs, amb Dani Aguilar. RAC 1. El dilluns 17 d'abril, la gala dels Premis DRAC creats per RAC 1.
Un reconeixement als projectes que fan més fàcil la vida de les persones. Objectiu que comparteix FIAC Assegurances, que et dona tranquil·litat per impulsar els teus projectes.
Un any més, els Premis DRAC, FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat. Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Que va, te han hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
46.173, 4, 6, 1, 7, 3, de la sèrie 3, 0, 0, 3.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC 1.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Montse Interiors presenten Cases amb ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi.
Descobrirem els secrets dels especialistes, interioristes, artesans i dissenyadors. Us donarem idees per inspirar-vos, tenir cura de la llar i fer-ne el vostre refugi.
El dilluns, cada 15 dies, Cases amb ànima. Un podcast de RAC més 1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Escolta'ls a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som...
més...
1.
RAC 1.
Amb Dani Aguilar. Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
I la mitjanit, ara seguim abans. Voleu que els vostres fills passin un estiu inoblidable entre ràdio i natura? Ja són aquí les colònies de ràdio de RAC1, la tercera edició del 25 de juny a l'1 de juliol. Els joves entre 8 i 16 anys podran descobrir el món de la comunicació i la ràdio de prop, gaudint del màxim d'activitats d'aventura a Vic. Entreu a colòniesrac1.cat i feu la reserva / inscripció. Les organitzen Club Elements i Radiofònics amb la col·laboració de RAC1. Comentant aquesta derrota avui de l'Espanyol a la taula, primer comentari sobre el que heu vist avui, sobretot sobre el que ha de venir, perquè, hosti, la sensació just després del partit era, no diria desoladora, però vaja, que dintre el que cap pinta era una miqueta que necessites una miqueta de temps per intentar confiar en això, no?
Sí, i clar, el problema és que no hi ha temps.
Sí.
Que les jornades van passant. Ara ho debatíem abans a micròfon tancat. A mi m'agrada la proposta de Luis García. De fet, crec que és l'entrenador per l'Espanyol.
Mm.
No sé si per aquestes dues jornades, però vamos, l'entrenador del futur de l'Espanyol pensant en la propera temporada, ho tinc claríssim. Però jo crec que imposar un estil de joc que a mi m'encanta quan queden 10 jornades per acabar la temporada, quan has tingut 3-4 entrenaments per preparar-ho, quan no ho havia fet tota la temporada, fer aquest canvi tan radical, avui no li ha funcionat. I de fet m'ha semblat un partit bastant fluix avui de l'Espanyol, en atac i en defensa, on l'he vist sobretot en defensa molt, molt feble i concedit molt a l'Atlètic. I per tant, amb el dubte aquest de si el Luis recollirà el cable i a les properes jornades farà un equip sobretot més fort des del darrere, que per mi crec que és la prioritat ara de l'Espanyol, perquè no crec que tingui molt bona pinta si sobretot vol mantenir aquesta idea, la sensació que tinc.
Perquè recollir cable, creiem que recollirà cable, Luis García?
Jo tinc la sensació que no.
Val.
Aviam, jo entenc que l'entrenador vulgui aplicar la seva idea i sentir-se còmode amb el que veu al terreny de joc. La pregunta és, tens futbolistes adequats per fer-ho? I sobretot, tens futbolistes adequats per fer-ho el primer dia? Ah. Clar, a mi m'ha sorprès molt...
S'ha de ser pràctic, jo crec, ara.
M'ha sorprès molt no veure Vini Júnior. Avui... Vini Sousa és del Madrid.
Sí.
El Vini, que ha fet una temporada fins al moment... prou notable. És un futbolista que aguantava al mig del camp, que guanyava duels, que, vaja, del més potable aquest any de l'Espanyol, traient José Luis Braithwaite, era aquest futbolista.
Absolutament.
I, clar, aquest any doncs, l'Espanyol estava donant poques bones notícies, aquesta era una d'elles. I el partit d'avui, doncs, amb Grajera, que és un jugador que acaba de tot just d'arribar, que no té experiència a primera divisió... demanar-li certes coses també als centrals que es veia que no eren capaços d'aplicar, al porter Pacheco, que ho comentàvem fora de micro amb el Joan, que no està acostumat a la sortida de pilota des del darrere. L'Espanyol ha de sumar, però entenc que Luis García encara vulgui doncs donar longitud al seu pla de joc. Segurament té millors futbolistes a la plantilla per aplicar-lo.
És que han passat molts pocs dies. És a dir, jo entenc la urgència, però és que realment no sé exactament què li podíem demanar avui a l'Espanyol de Luis García. I intento ser coherent amb el que dèiem ahir, perquè la il·lusió hi era. El primer clic l'Espanyol el va fer, que és posar un tio que reconnecta l'afició. Jo crec que el que avui no pot ser és que, després del partit d'avui, tot s'ensorri una altra vegada. No sé si m'explico. Vull dir que aquesta, diguem-ne, nova il·lusió, jo crec que s'ha de mantenir una miqueta.
Sí, tot i que entenc perfectament a la gent. L'Espanyol està en zona de descens, queden 10 partits, 5 derrotes consecutives. La imatge avui, com deia l'Àlex, doncs, tant en atac com en defensa, és a dir, és un equip que no ha generat pràcticament res en atac i en defensa ha seguit concedint el que normalment concedeix. És a dir, jo crec que tots ens esperàvem una mica més. No sé si en forma, és a dir, una forma diferent...
El Juan Irigoyen, una expressió de deseo, jo crec, més, no? Potser, és a dir, més un desig que no sé si era... O sigui, no sé si era una perspectiva que era molt realista, el fet d'esperar una mica més, sobretot perquè, Xavi, quines peces tens tu per jugar a això?
A més, és que li estàs demanant... És cert que és només el primer dia i que necessita més entrenaments i hi ha més partits i queden 10 jornades i ho entenc i ho compro. Però clar, a mi se'm fa difícil imaginar que amb aquest perfil de jugadors que és que no els hi canviaràs, això. És a dir, Cabrera és un central limitat tècnicament.
Sí.
I ho ha estat tota la seva vida.
Sí.
I crec que tu ara el que has de fer és facilitar les coses. Que m'agrada que ell aporti matisos, m'agrada que hi hagi aquest punt d'atreviment, m'agrada que vulgui potenciar doncs, el joc interior, que ho ha explicat moltes vegades, que jugadors com Nico Melamed tinguin més protagonisme, que Darder, que Expósito fins i tot... Ara, hi ha altres jugadors que jo crec que els hi has de facilitar les coses i demanar-li potser a Cabrera, a Oscar Gil, a Rubén Sánchez, a Pacheco, que facin coses radicalment oposades al que han fet fins ara, jo crec que el resultat difícilment serà positiu d'aquí a final de temporada. Tant de bo m'equivoqui.
És que jo crec que...
L'Àlex deia fa uns moments que li sembla Luis García, no?, el millor entrenador per l'Espanyol. Jo dissenteixo un part, perquè podria ser el millor entrenador per l'Espanyol si tu encara, si tu afrontes un nou projecte. Pel moment actual, jo crec que no és un bon entrenador per l'Espanyol en el sentit de... Sí, et reconnecta amb l'afició. Crec que ha vingut motivant, no, el següent.
Sí.
Però és que tu, segurament, ara no necessites introduir una nova manera de jugar, que em sembla molt atrevida i molt no sé, agosarada per el moment actual. O sigui, m'agrada molt la proposta ofensiva i de tocar i de sortir des del darrere, fins i tot amb el porter, amb la pilota, doncs, als peus, no? Però crec que pel moment actual l'Espanyol ha de ser molt més pragmàtic. És a dir, no només perquè porta 3-4 dies amb aquesta plantilla, però crec que el que t'hi està jugant, difícilment, pots acabar implementant el teu model de joc en tan poques jornades, en tan poques setmanes, i segurament qualsevol mal resultat com el d'avui, que podia ser previsible, et pot acabar condemnant en un moment decisiu de la temporada. És a dir, Luis García pot ser el gran entrenador de futur de l'Espanyol, sí. Des del meu punt de vista, és l'entrenador adequat pel moment actual, tenint en compte com està l'equip i la deu de Diego Martínez? Jo rotundament dic no.
No és veritat que probablement hi ha altres entrenadors, el perfil Mendilibar, perfil Aguirre, que són ja...
Mira què ha fet el Sevilla, no?
Per exemple, sí, clar,
ho han tingut, clar, ho han tingut molt clar.
El Sevilla, per mi, li fa un flac favor a la situació actual de l'Espanyol. Per què?
Correcte.
Perquè l'aficionat de l'Espanyol què diu? Hòstia, però si tens gent que et fa això, cony, doncs anem per aquesta via.
Jo tinc la sensació que el primer que volia fer l'Espanyol és reconnectar a l'equip amb la gent. I, de fet, avui, quants hi havia?
26.
La millor, no?
No, 24.
24.
La segona millor entrada.
La segona millor,
sí. De fet, hi hagués aquest matí que quedaven poques entrades a la venda. Entenc que, per tant, els que no han anat són abonats. Per això, crec que aquest era el primer objectiu. I, realment, en aquest aspecte, jo crec que això s'ha aconseguit. Ara, des del punt de vista futbolístic, jo sí que crec que Luis García és l'entrenador, però també és veritat, i és el que he dit abans, no? Pensant en la propera temporada, en començar de zero un projecte... però ara s'ha de salvar sí o sí l'equip, i per això jo deia el tema de recollir calent, i deia, escolta, és que ara m'és igual, el que necessito és guanyar, clar. I el que necessito és salvar l'equip. A partir de la propera temporada ja demanaré jo els futbolistes que m'ajudin a sortir des del darrere amb la pilota controlada, ja demanaré els jugadors que jo necessiti, però ara l'únic objectiu és salvar-me, i jo crec que per salvar-se ha de recollir cable i ser un equip molt més pràctic i sobretot començar a construir l'equip des del darrere.
Jo no estic d'acord al 100% amb això, perquè... segur que hi ha futbolistes a la plantilla de l'Espanyol, Joan, ajuda'm, que poden sortir des del darrere amb la pilota més, més neta.
Calero.
Calero és un futbolista que ha jugat al mig, però que ha jugat
tota la idea, tota la idea. O sigui, has treballat, portes 6-7 mesos treballant amb una idea i en 4 dies la canvies. Per molt que tinguis potser jugadors, o sigui, jo crec que no és tan fàcil tu, no? fer aquest canvi de xip i... No. Jugar una cosa a la que no has jugat tota la temporada.
També, i que no tens temps. Jo,
també hem de pensar que l'Atlètic de Bilbao és un dels equips que millor pressiona de la Lliga i que millor ocupa el camp. I això també s'ha de tenir en compte. I que més futbolistes ràpids té la contra. Avui t'han matat els dos germans Williams. Vull dir, també s'ha de saber contra qui jugues, no? I potser no ho estem dient. Però a mi dir-li a un entrenador amb 10 jornades de marge i amb números de poder salvar la categoria, perquè l'Espanyol no està defenestrat. L'Espanyol porta 5 derrotes seguides, d'acord?
Pot acabar a 3 punts de la permanència, aquesta jornada.
Pot acabar a 3 punts de la permanència amb 30 punts en joc. 30 sí. punts en joc i José Lu, que porta quants gols?
12.
12, Breve, que en porta
10.
9.
Ah, no? El de Guiran 10.
Va ser un golaç espectacular,
sí.
Pobre.
Sí, noi.
O sigui, hi ha arguments de sobres perquè l'Espanyol pugui salvar-se. Jo li donaria un mini marge a l'entrenador per poder aplicar la seva idea.
Ara et pregunto, Marc. Sí. És el tema de les dues jornades a mi em genera contradiccions, tu. Perquè a estones veig que és molt i a estones veig que no és res. No sé si m'explico, és a dir...
Hòstia, són 30 punts, eh?
Sí, però és que la direcció ara... És que ara tot corre molt. Em fa l'efecte que ara tot va molt ràpid i cada jornada de menys... Sembla que es multipliqui per 10.
Crec que hi ha dos jornades intersetmanals.
Sí, també, sí, a part d'això.
Acabem a principis de juny.
Sí. Marc.
Sí, mira, un exemple, el Sevilla. L'arribada de Mendilibar, criticada no, el següent. S'ha guanyat a la gent. Evidentment, no és un entrenador, jo crec que sigui pel futur del Sevilla, tenint en compte les cotes esportives que ha aconseguit el Sevilla els darrers anys. I vés a saber què passarà aquesta setmana, també, contra el United, no? Però has de ser, crec, pragmàtic. O sigui, comparteixo la visió del Xavi. És a dir, queden molts punts, moltes jornades. Per una banda, sí, però la dinàmica en la que acabes d'entrar són 5 derrotes consecutives. Un entrenador que vol implementar, evidentment, el seu estil de joc, una nova idea, i uns jugadors que potser estàs 2-3 jornades per, d'alguna forma, sentir-te a gust,
i potser si sumes, no sé, un punt dels propers 9, et queda la permanència a 5-6. Ostres, li pots veure les orelles al llop, sí. I després pràcticament no tenir temps de reacció. Clar. En aquest sentit, o sigui, Mendilibar, evidentment, em sembla el pragmatisme portat a l'extrem. Per part de Monchi del Sevilla. Sí. Han vist clar...
Més com ha jugat el Sevilla posem... durant molt de temps, també.
Exacte. O ens hi posem, o, escolta, realment, l'opció de descens és real. Per tant, escolta, salvem la temporada i a partir de l'any que ve fabriquem un nou projecte guanyador. En el cas de l'Espanyol, a mi m'agrada Luis García. I, de fet, és que ja com a jugador, em sembla d'aquests jugadors que generen trempera, que l'afició fa que s'hi sentin identificats. Llavors, per tant, el teu projecte com a equip també entenc que anirà per aquí pel que hem pogut veure, per exemple, en el partit d'avui. Però no crec que sigui el moment adequat per aquest canvi. O sigui, per mi la crítica no és que Luis García sigui l'entrenador, sinó que s'hagi decidit destituir Diego Martínez ara, i portar aquest perfil d'entrenador en aquest moment.
Aquí és on vaig, i aquí és una... És que tu has dit una cosa molt... que per mi és molt important, i insisteixo, jo no vull fer més paral·lelismes, però el Sevilla té un projecte futbolístic. El té absolutament, sí. I l'ha tingut durant anys i panys. I dins d'aquest projecte futbolístic lògic i coherent, diu, doncs ara em desvio d'això. De manera coherent i voluntària, em desvio d'això. Soc conscient que jo no vull jugar això, però vaig per això perquè m'he de salvar, perquè estic veient-li les orelles al llop. A mi el que em fa l'efecte és que l'Espanyol no té ni punyetera idea, i el Joan, si no, que em corregeixi, de quin projecte esportiu vol. Perquè, hosti, Diego Martínez jugava una cosa, ara Luis García jugava una completament diferent. Rubi en el seu dia, després Vicente Moreno...
No, i les plantilles, de fet.
Clar, i les plantilles.
Els perfils que tens, que estan, no està, està descompensat, tens una línia defensiva tècnicament amb molt limitada, tens un mig al camp amb futbolistes amb molt bon peu, és a dir, no tens una plantilla compensada, per tant, comences amb un entrenador doncs, que potser no vol la pilota com és Diego Martínez, i ara en portes un que la vol tota l'estona, que és Luis García.
I aquí la responsabilitat, com deia el Marc, són dels gestors. I una altra cosa que jo seguiré dient, no puc entendre per què Diego Martínez salta després del partit contra el Girona. Com pot ser que tinguis una aturada i no salti abans? Hòstia, no fotem, que Luis García podria haver tingut dues setmanes per treballar això, que potser és nou, però coi, és que jo crec que les coses s'han fet amb els peus. A veure, escoltem què ha dit el tècnic, Joan.
Sí, tot i la derrota, evidentment Luis García manté l'esperança que serà capaç de capgirar la situació.
De esperanza, porque he visto un equipo comprometido, un equipo que tenía intención en el juego. Hemos intentado jugar a otra cosa que no veníamos jugando, no quiere decir ni que sea mejor ni que sea peor. Simplemente es nuestra idea, pero de esperanza porque veo un equipo que tiene progresión, que tiene ilusión, que tiene responsabilidad. Evidentemente, como dije el otro día, en 4 días es imposible cambiar absolutamente todo.
Diu també que ell se sent fort.
Evidentemente, como dije el otro día, en 4 días es imposible cambiar absolutamente todo. Yo estoy fuerte como he estado siempre, sabía muy bien dónde venía y estoy encantado.
Una de las cosas que le ha recriminado al equipo es que le ha faltado mala leche en los últimos metros.
Nos falta tener más mala leche en esos 20-25 metros, el encarar la portería de verdad, el ser agresivos y ir hacia adelante en ese tipo de situaciones. Pero bueno, eso es trabajo, no es otra cosa, ¿no?
Treball, pero manté el optimismo y creo que el Espanyol se'n sortirá.
Cuando al equipo le tocan lo anímico, le cuesta porque la situación no es sencilla, pero no tengo ninguna duda de que nos vamos a levantar porque somos un equipo insistente, un equipo que tiene ganas de mejorar. Todavía quedan 10 jornadas por delante y que lo vamos a luchar hasta el final. Ni ganando hoy hubiera sido la leche, ni perdiendo es todo un desastre. Hay que tener tranquilidad, equilibrio y sobre todo dar tranquilidad a los jugadores que se han dejado absolutamente todo por sacar el partido adelante.
I sobre la jugada polèmica del partit, aquest gol anul·lat a Martin Braithwaite, també se n'ha pronunciat Luis García.
Decían que José Lu había asistido con la mano. Es difícil de reflexionar sobre esa acción que José Lu le quiera dar de manera intencionada para pasarle el balón a Martín. Yo creo que es una acción del juego, un forcejeo. José Lu trata de rematar, no puede echar el brazo más hacia atrás porque hay un rival. Al final el balón le golpea en la mano y la desvía para Martín. Son cosas que nosotros no podemos controlar, que no podemos perder energía en ese tipo de cosas.
No es poden perdre energia, però després l'Espanyol ha alabat la queixa. Ara de seguida ho comentem. Abans, a la taula... Era penal, perdó. Era gol vàlid de Braithwaite?
No.
És a dir...
Ben, em fa mal, perquè és un golaç espectacular, però la pilota toca la mà i incideix directament en la jugada. Més enllà de que Vivian destorbi José Lu en l'acció, és un gol que, tocant-nos els nassos, està ben anul·lat, perquè és un molt bon gol.
Clar, jo el dubte que tinc. Jo crec, jo veient la repetició, veig que estava anul·lat, però després la norma diu tot el contrari, no?
Clar.
I per
mira,
tant,
Àlex, la llegeixo.
Jo per això és el que no acabo de...
La llegeixo com a la passa d'en Jaume Molló abans. La llegiré en castellà, que és com m'ho va explicar Velasco Carballo. Las manos accidentales, las que son involuntarias por parte de un jugador que inmediatamente marca gol, es anulado por infracción, ¿vale? La novedad está en que si esa mano la comete de manera desintencionada un compañero del que marca, no se sanciona. Es a dir, es valida el gol. Per tant, aquí la qüestió és intencionada la mà de José Lu o no ho és?
Entenc que aquest és el debat. Jo crec que no.
Per mi tampoc ho és, i per tant el gol hauria de pujar al marcador.
Sí.
Per, sí, per mi hauria de ser gol perquè la pilota li toca al braç de José Lu per incidència de Vivian. I fins i tot podríem parlar de si és penal, si és falta o no. Per mi, tenint en compte el que diu el reglament, hauria de ser gol.
És que la pilota es frena gràcies a tocar la mà de José Lu.
Mm.
La pilota,
però ell no la vol tocar.
La pilota no la... O sigui, se n'anava fora.
Sí.
Si no l'atura José Lu... se'n va fora la pilota, no la pot caçar Braithwaite per rematar la porteria,
però en principi
per mi incideix clarament i
però ell no vol fer-ho,
és un
forcejeo. Jo crec que la diferència és que ell no vol fer-ho i per tant, no sé, tenint en compte el reglament, jo em genera dubtes, també, clar, la intencionalitat o no, però jo crec
si
que...
Debat, jo crec, Marc. Jo
sí,
que
dic, exacte.
Jo realment, jo veient la repetició, jo sense conèixer exactament aquesta norma, jo veig la repetició quan el partit a casa i dic, l'anul·larà. Mm. Perquè són mal, i és veritat que al final...
Si no hi ha aquesta mà, Braithwaite no pot marcar.
Exacte. O sigui, sí. És el debat també de la mà del dia del gol de l'Atlètic Club, el gol d'Iñaki Williams, a Sant Mamés, no? que és Muniaino, que salta, toca la pilota i, no, involuntària i involuntària. La realitat és que aquella mà, gràcies a aquella mà, l'Atlètic s'emporta la pilota i a la contra marca...
Correcte, però Muniaino volia situar la mà o no? Tenia la intenció de situar la mà allà o no? José Lo avui tenia la intenció de situar la mà.
Que és el quid de la qüestió.
Clar.
Sí. Però tinguin o no, és veritat que són accions que serveixen perquè en el seu dia marqués Iñaki Williams i en el dia d'avui marqués... Marques Bredo. Jo crec que...
Per precedent, el gol està ben anul·lat. Ja. perquè n'hem vist molts així.
Els dos gols per mi haurien d'haver estat...
Validats.
Anul·lats.
Anul·lats, val.
L'Iñaki Williams sí, i el de Bredo també. Però és que la norma diu el contrari.
Sí, sí, sí. La intencionalitat.
Però, moraleja, la norma és massa complicada.
Sí, està claríssim. Sí. L'Espanyol, digues, Joan.
No, que jo també quan he vist la imatge pensava que l'anul·laria i l'ha anul·lat i que estava ben anul·lat, després llegint la norma doncs també considero que està mal anul·lat, però vaja, ho estem veient cada setmana, abans ho comentàvem el Molló i el Xavi, crec que són dos comunicats, no?, aquesta jornada ja,
sí.
El Sevilla i l'Espanyol,
sí.
Queden 10 jornades, ara es juga absolutament tot, jo crec que ens podem preparar per una allau de comunicats gairebé a tots els equips.
Ara de seguida ho parlem, 2 minuts i la mitjanit, ara parlem d'aquest tram final de relació entre àrbitre i competició que realment pot ser apassionant i, si em permeteu, a mi em fa bastanta mandra. Però vaja, 2 minuts i la mitjanit, ens hem d'aturar un momentet en l'actualitat esportiva per parlar d'una notícia que us hem d'explicar ara mateix. Amb el company d'informatius, en Pol Prats. Hola, Pol, bona nit.
Hola, bona nit.
Explica'ns, què està passant?
Doncs els Mossos d'Esquadra estan buscant un home que aquest vespre han matat un altre al club de tir de Canovelles, al Vallès Oriental. La policia ja el té identificat i el grup especial d'intervenció l'està buscant per la rodalia de Barcelona. Segons TV3, el busquen per la zona de Collserola. Segons han explicat a RAC1 fons dels Mossos, el sospitós va al cotxe d'una dona a qui ha segrestat a punta de pistola per poder fugir del lloc dels fets. Les mateixes fonts expliquen que l'hauria obligat a conduir fins a la ciutat de Barcelona, on ara l'estan buscant. L'autor del presumpte homicidi és exmilitar i veí de les franqueses del Vallès. La notícia l'ha avançat al diari El País. Ha passat a 8:15 del vespre i, segons les primeres informacions, hauria disparat contra la víctima de forma intencionada i després és quan ha fugit.
Déu-n'hi-do. Qualsevol novetat, evidentment, línies obertes amb el Tu diràs, amb els serveis d'informatius, amb el company Pol Prats. Qualsevol novetat ens ho fos saber. Fins ara, gràcies, Pol.
Gràcies.
1 minut i la mitjanit. Déu-n'hi-do, com està el món. Ens hem d'aturar un moment aquí. Fem una pausa i seguim parlant d'aquesta acció. Hem de parlar també del Barça i del Girona i hem de parlar de moltes coses més. Aquí el Tu diràs.
Tu diràs, amb Dani Aguilar.
Catalunya Wagen, el concessionari que batega, està molt a prop. Entra a la zona d'altes emocions.
i trobaràs el Volkswagen nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Volkswagen necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Catalunya Wagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A51 de Zona Franca.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo i trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vend el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
16, 28, 32, 36 i 48. I els sols, el 5 i el 10.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Minuts per sobre de la mitjanit, tu diràs, RAC1 ha deixat ja de ser dissabte de glòria. Sabíeu que era dissabte de glòria? Jo no en tenia ni idea que era dissabte de glòria. Val. Aquests dies a mi em costen molt a nivell etimològic, però vaja. A veure, Joan, més enllà de la qüestió arbitral que ara estàvem parlant, l'Espanyol ha reaccionat i ha reaccionat de manera contundent. Cadascú interpretarà si de manera, diguem-ne, encertada o no en les formes, però contundent ha estat.
Sí, ara que parlàvem d'aquella jugada polèmica que ha anul·lat el VAR, de fet l'Espanyol ha fet un comunicat i no només parla d'aquesta acció en concret, sí, sinó que fa una llista de totes les accions polèmiques que hi ha hagut al llarg de la temporada i que han perjudicat a l'Espanyol. No és habitual que l'Espanyol faci això, de fet part de la crítica de la massa social és que l'Espanyol gairebé mai es posiciona quan passen aquestes coses, doncs avui ho ha fet i també podem escoltar...
Sí.
A Joan Capdevila, que bé, li ha posat paraules en aquest comunicat.
Nos sentimos totalmente perjudicados. La verdad que llevamos dos partidos que tenemos que decir basta. Venimos de una jornada en Girona, cuando ya, bueno, recibimos ya, pues yo creo que pues un arbitraje que nos perjudicó muchísimo, sobre todo pues ya en la expulsión de Sergi, pues el árbitro interrumpe la jugada, luego el penalti, que vamos a ver cuántos penaltis se pitan de aquí al final de temporada, y lo de hoy ya ha sido ya pues increíble, sobre todo pues bueno, un jugador que está siendo agarrado, o sea, nos perjudican en un gol de Braithwaite, y luego pero aparte también ha sido una expulsión a un jugador del Atleti, y luego a Óscar de Marcos, que le ha perdonado hasta tres veces la expulsión. Y la verdad que lo de hoy ha sido ya pues la gota que colma el vaso, ¿no? La falta de criterio, yo creo que no sé qué pasa, que todo es en contra nuestra, ¿no? O sea, o se ponen todos de acuerdo, pues no puede ser que la moneda siempre nos caiga del otro lado.
Sincerament no entenc per què l'Espanyol fa això, és a dir, amb aquesta qualitat de so, sembla que estiguin trucant per telèfon a Capdevila. No té res a veure el que diu Capdevila amb el que diu el comunicat, perquè el comunicat parla de les accions on pot entrar el VAR, i aquí Capdevila parla d'errors arbitrals, és a dir, de l'àrbitre on no pot entrar el VAR. I després un apunt, amb allò que comentava el Xavi de Vini, he buscat l'estadística, feia 51 partits que estan Vini en convocatòria, no era suplent. 51 partits. És una porrada.
Sí, sí, és que era l'hombre ancla al mig del camp, juntament amb Darder, evidentment.
És la manera que demostra Garcia d'aquest canvi
d'idea, com a mínim.
Hòstia, però és molt millor Garajera que Vini?
Potser ha anat a triar el pitjor canvi que podia fer per demostrar això. En fi, sobre aquestes protestes, sou partidaris de que s'alci la veu d'aquesta manera? Abans era en Jaume Molló, crec que era en Jaume, i jo estic molt d'acord. Jo crec que hi ha vies que poden ser més efectives. Sí, val, que sigui mediàtic, això segurament fa que generi més so, però...
Jo crec que això és més de cara a la teva afició que una altra cosa. De fet, històricament s'ha demostrat que probablement això no et porti enlloc. I estic d'acord que probablement hi hagi altres vies. Jo crec que això és més de cara a la teva afició que una altra cosa.
Ostres, però que hi hagi tants clubs... Avui hi ha un tuit que eren 6 clubs els que ho han fet ja aquesta temporada.
No, i el del Cádiz també, el dia que li van tangar aquell gol a Sevilla.
Si hi ha tants clubs que opten per aquesta via, és perquè hi ha un punt populista, evidentment. A les juntes els agrada, doncs, quedar bé amb la seva afició, i sobretot en els moments baixos. Però si hi ha tants clubs que ho fan, potser és perquè... es pensen que quien no llora no mama, i potser tenen comprovat que si s'alça la veu després hi ha una actuació arbitral una mica més primmirada al seu favor. A mi personalment no m'agrada aquesta estratègia, perquè trobo que és més infantilitzadora i que al final vol aconseguir rèdits esportius a través de coses que estan allunyades de la pilota. L'Espanyol té molta feina i té moltes
coses
a preocupar-se
sí.
Que no de les accions arbitrals i d'una tasca que, evidentment, doncs, és la millor possible.
Això és una cosa que ha dit el Xeca, per mi és important, que és veritat. O sigui, que les decisions arbitrals, i ho dic amb l'Espanyol com amb qualsevol altre, que no tapi les carències en el joc. Crec que són dues coses. Crec que tu et pots queixar i pots dir, escolta, mira, l'àrbitre avui m'ha perjudicat, però que això no tapi el mal partit que ha fet avui l'Espanyol. I crec que la línia per reconduir la situació i per millorar és realment fer aquesta autocrítica dins del vestidor, i perquè el Luis li pugui donar la volta a la situació.
Marc.
Sí, el Madrid utilitza la seva televisió.
Sí, clar.
Té molt poder.
Això sí que és collonut.
Això
em sembla increïble, però vaja.
El comunicat, el Betis, el tema Canales, el Cádiz, si no recordo malament, també sobretot perquè ha partit contra l'Elx, que va haver-hi tanta polèmica, el Sevilla aquest cap de setmana. Si escoltes Fernando, després del partit d'ahir contra el Celta, tenint en compte els precedents, doncs ja es pot anar preparant el Sevilla per la possible sanció, en aquest cas al jugador del seu equip. Avui el tema de l'Espanyol. Poden tenir raó o no? Sí, estan creant un evangeli, no? Ara que estem tan religiosos aquests dies, tu crees el teu evangeli, però després què et falten? Et falten evangelitzadors. Jo crec que aquí és on cau el relat de l'Espanyol, en el sentit que, com deia l'Àlex, és potser més de cara a la teva afició, que vegin que intentes alçar la veu, que no pas l'efecte real, perquè crec que no tens una pressió mediàtica ni efectiva, en aquest cas, sobre la mateixa federació. I és que jo crec que els àrbitres són dolents, o sigui, a vegades afavoreixen més a un o a un altre.
No em diguis això, que tinc a l'agut aquí al costat i a veure si
no,
encara saltarà.
No, em sap greu, em sap greu, dir això, però ostres, és que setmana rere setmana, quan no és un equip és un altre. Després és veritat, opinió absolutament subjectiva i personal, crec que molts equips tenen la pell molt fina i evidentment no accepten que l'esport, en aquest cas el futbol, depèn d'un factor humà. No, és a dir, un jugador pot fallar davant de porteria, un porter doncs pot tenir un error, se li pot escapar la pilota i entra dins del seu domini, és gol, no volia, no? Doncs l'àrbitre també pot tenir un mal dia i això també forma part de l'esport. Sí. Ho acceptem o no? És a dir, que si no, directament que posin màquines, però segurament deixaria de tenir aquest contingut tan passional. Per tant, jo crec que aquesta pell fina, i no comparteixo gens les paraules de Capdevila, almenys el sentit, i estic molt d'acord amb el Joan Camí, és a dir, crec que la guerra de l'Espanyol ara mateix no és obrir una batalla contra els àrbitres, sinó centrar-se en la difícil situació esportiva, perquè realment li queden 10 finals per davant per intentar doncs, salvar-se, no?
I que sigui així. Joan, si no em dius el contrari, a descansar.
Bona nit.
Bona nit. No, no el miris per tercera vegada, per l'amor de Déu.
No, no, no. Va, no és suficient.
Molt bé, fantàstic. Gràcies, no, Joan. Fins ara.
No, dit el contrari.
Molta anàlisi. Escolta'm, abans de passar al Barça, estan arribant informacions, Miquel, sobre certa escalfor al final del partit del Villarreal i el Madrid.
Sí, exacte. Hem vist un tuit del Gerard Romero en sí. què deia que hi havia hagut jugadors del Villarreal, vaja, més que jugadors, un jugador del Villarreal i un del Madrid que havien arribat a cops de puny a la zona d'autobusos del Santiago Bernabéu, i el Nil Solà posteriorment ha precisat, i el Nil Solà és un periodista que està molt ben connectat, igual que el Gerard, ha precisat que els cops de puny han estat entre Valverde i Baera, i que, de fet, el cop de puny és de l'uruguaià del Madrid a l'exjugador del Girona.
Carai.
I, de fet, ostres, també, ara hi ha diversos mitjans més que s'afegeixen al relat i que se l'apropien, però no són ells els qui l'han explicat primer. Mm. Qui ha donat els noms, qui ens ha posat sobre la pista és en Gerard, i qui ha donat els noms és en Nil, per tant, per ells la medalla, però sí, cop de puny de Fede Valverde a Baena, a la zona d'autobusos del Bernabéu.
Han tingut un detall, una entrada de Baena a Valverde, Valverde s'ha aixecat intentant doncs, demanar explicacions de forma airada i l'àrbitre l'ha aturat amb el Verde.
Encara sorprèn més i encara em semblaria més greu perquè no és després del partit. Potser estem parlant dos zona de bus que potser mitja hora després.
Sí, tranquil,
que tens temps que et baixi la tensió, que et baixi
una
tot.
Una dutxa freda, no? Una dutxa freda que baixi tot una mica.
Em sorprèn més que Valverde hagi reaccionat d'aquesta manera mitja hora després.
Sí, nosaltres no hi som, però jo dic que Nil està molt ben connectat i és veritat. I puc pujar, i pujo de peus i m'ho crec, perquè si ho diu és perquè és així. El cas és que d'aquí, evidentment, això no en tindrem imatges, havent passat fora d'un terreny de joc, no tindrà conseqüències esportives. Vaja, no ho sé, potser resulta que si té un ull de vellut Baena, veiem una foto amb l'ull de vellut i llavors...
Sí.
Però, de moment, el que se sap a aquestes hores és això.
Doncs no ha generat, diguem-ne, efectes emocionals respecte a dimecres, però mira, com a mínim, alguna cosa haurà tingut cocció dins del partit perquè les coses hagin acabat així. 11 minuts per sobre de la mitjanit, parlem una mica del Barça.
Tu ho diràs. Amb Dani Aguilar. I can't go down.
Al Camp Nou, a les 9, Barça-Girona, amb el Miquel Agut aquí, també entra la Laia Coll. Hola, Laia, bona nit.
Hola, bona nit.
Ahir parlàvem amb la Marta Ramon i l'he preguntat també a la Marta, i li vull preguntar també a la Laia. Ahir era 48 hores després, avui 72 hores després d'aquest 0-4, amb els vasos comunicants del Madrid. Digerim una mica diferent la derrota de l'altre dia respecte al que pugui passar dilluns, respecte al que ens queda de Lliga, o no?
El que he fet és intentar passar pàgina molt ràpid. A més, com que ara estem en mitja Setmana Santa i també les rutines canvien, això també m'ha facilitat poder-me oblidar relativament prou fàcil del resultat de dimecres al Camp Nou, tot i que sí, això no s'oblida mai. El que espero, doncs, és que el Barça retrobi amb les bones sensacions, no només que continuï guanyant a la Lliga, sinó que ho faci amb un bon joc, perquè queda encara molt per arribar l'últim cap de setmana de Lliga, per tant queda encara molt de temporada, perquè l'última jornada és el 3-4 de juny, per tant anem bastant llargs d'aquesta temporada, i ostres, amb només una competició, amb només la Lliga, amb aquesta distància que hi ha contra el Real Madrid, si les sensacions no són bones, crec que se'ns pot fer molt llarg, perquè a més, doncs, totes les altres derivades que hi ha, no, del sí, cas Negreira,
sí,
ara el finançament sembla que ja el tenim més arreglat, però vaja, amb tot plegat se'ns pot fer llarg.
Sí, sí. Compartiu aquesta sensació a la taula després de digerir tot això que va passar dimecres?
El clàssic important el va salvar guanyar, que és el de Lliga, per mi, i jo ja abans del partit tenia la sensació que el Madrid podia guanyar.
Sí?
Sí, sí, perquè el Barça tenia moltes baixes, el Madrid no les tenia, el Madrid vol la Copa, fa molt que no juga una final, el Barça també la volia, però pels símptomes que jo havia vist dels clàssics anteriors, era perfectament capaç el Madrid de passar l'eliminatòria, d'aconseguir un bon resultat i passar l'eliminatòria. El problema és el com. És que la segona part passant la mà per la cara i t'aixeques, i no t'aixeques, vull dir, i el Barça recorda a nits dolentes europees, com a Liverpool, com a Roma, sense aquella sensació de que el rival podia passar-te com un camió per sobre i de fet va anar d'un pèl que no hi hagués una maneta. Però, insisteixo, la de conclusió més per mi que pot fer més pupa a les properes setmanes no té a veure amb el Barça, té a veure amb el Madrid. El Madrid entre setmana s'aplicarà i el partit que va fer el Camp Nou pot ser una bona mostra del rotllo que pot passejar per Europa a les properes setmanes.
Recullo el fil del Xavi, això que ha dit al final. Jo no ho entendré i no ho comparteixo, però li passa a molta gent que la temporada del Barça depengui sempre de si el Madrid acaba guanyant la Champions League. És una cosa que no entendré mai.
Però és així, Alex.
Però...
Si el Madrid palma contra l'Osasuna a la final i li dona per caure aquestes quarts de final de la Champions,